Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest divendres 11 d'octubre del 2019. Això és, avui és Sant Joan 23 i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Mireu, ella és l'Emily. L'Emily és una dona russa que el 1992 va arribar a Los Angeles i no amb gaire fortuna li van robar el seu preuat violí i va acabar sent una sense sostre més d'Estats Units, una de tantes. Fa poques setmanes una agent de policia va gravar-la amb el seu mòbil cantant així a l'andana del metro i de fet el vídeo s'ha fet tan viral en pocs dies que ja ha cantat a les festes del barri de Little Italy de Los Angeles i ha començat una campanya de mecenatge on un altre ciutadà anònim, Michael Trujillo, porta recaptats ni més ni menys que 77.000 euros destinats a l'Emily, al seu violí nou, al seu cant i a la seva nova vida. De vegades la vida és meravellosa i et regala històries com aquesta, de gent amb talent que fan moure el món. Després de cantar les festes del barri italià de Los Angeles, va ser entrevistada en algunes cadenes de televisió del país, on l'Emily va dir el següent: si és la voluntat de Déu que canviï la meva vida, pregaré i estaré tan agraïda a qui intenti ajudar-me de sortir al carrer. Que mai pari la bona música i que mai pari la bona gent.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut, avui el primer pensament del dia ens el porta Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya.
Primera carta de Pere. Viure com a cristians, 3:15. Reconegueu en els vostres cors el Crist com el Senyor. Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom que us demani raó de la vostra esperança. Aquest text ens deixa molt clar que hem de ser cristians enmig del món. És a dir, les nostres conviccions no han de reduir-se a una pràctica en l'àmbit estrictament privat. Tot el contrari. Hem de manifestar-les i explicar-les als altres, quan sigui oportú. El cristià sap quan és oportú parlar. I quan siguem interpel·lats per raó de la nostra actitud esperançada, diu la carta de Pere, no hem de dubtar en explicar que vivim esperançats perquè confiem en Jesucrist, en el seu amor. I és aquest amor que ens ajuda a mirar la vida d'una altra manera, amb una força continuadament renovada, que ens anima, ens empeny a actuar correctament, en consciència, independentment de l'entorn dominant, encara que això ens pugui resultar incòmode.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i 3 minuts, com sempre, salutacions cordials a tots els membres de l'equip que fan possible aquest programa, de Xavi Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez de la selecció musical, Berta Sacanella a la redacció i aquí, com sempre, al meu costat, la codirectora d'aquest programa, Mercè Rà. Què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Què tal, Joan? Bon dia.
Ara sí, ens comencem a fer preguntes, va. Així, per exemple, el protagonista del dia és el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, a qui el govern de Torra demana el seu cessament immediat després del seu discurs a la caserna de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. Si treus el cap per la finestra, Mercè.
Barcelona, 19 graus aquesta hora, Lleida, 12, Girona, 12, Tarragona, 20 graus i Andorra, 8 graus.
I avui en aquest programa parlarem de...
Parlarem del Sínode d'Amazònia, que se celebra a Roma fins al 27 d'octubre i que ha d'abordar temes com ara el canvi climàtic, l'ecologisme o el paper de la dona en el si de l'Església. Ens farà el comentari de tot plegat el que ha donat de si fins ara aquest Sínode al periodista i enviat especial a Roma, Juan David Escorcia. També, Joan, parlarem avui de la crisi de l'Equador i les manifestacions massives que hi ha aquests dies en contra de les mesures de l'actual president. Ho comentarem tot plegat amb Mafe Moscoso. Ella és professora i activista equatoriana a Catalunya. I com cada divendres, nou consultori legal d'aquesta casa, gràcies als advocats de Digestum Legal. A partir de les 9, podeu trucar per qualsevol dubte que tingueu al telèfon del directe o bé al 93 409 2770. I a 9:45 ens visita un divendres més Rafa Sanahuja parlant de la petita pantalla del món de les sèries. I a darrera hora del programa, cap a 9:45, a l'estudi de ràdio, Estel Javier Ruescas, l'autor de Cuentos de Vérez, que s'ha publicat i reeditat 10 anys després, Joan, de la seva primera edició.
Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Diversos mitjans avancen informació sobre la sentència del procés. Tot apunta a un delicte de sedició i que sortirà aquesta esperadíssima sentència dilluns. El Tribunal Constitucional avisa el Parlament sobre parlar del rei.
I el dia sona a obeses.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
En el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, aquesta nit Ardau Tordera i els seus actuen al Cursal, un dels grans teatres de Catalunya. Després d'un any i mig en el que han estat immersos en l'òpera rock, Verdaguer, Ombres i Maduixes, obeses tornen als escenaris representant i presentant el seu cinquè disc d'estudi. Herois és com es denominen els seguidors del grup i així ha volgut obeses que es digui aquesta gira. Tornen els herois. Noves cançons, noves sensacions.
Vam escriure un nou destí. Els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi.
Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull.
I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
Saps prou bé que un segador, si no és el sac, no diu mai blanc. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat. De crits, dels porucs i els atrevits, ressonant fins a tocar-ho amb els dits.
Passa un dia pel record, però tots aquests que el temps va vèncer i no va veure, però que hi van deixar el seu cor.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén.
Mentre quedi algú d'en veus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem.
Vuit minuts que passen ara mateix de les 8 del matí i encetem, com sempre, aquest programa amb la informació més actual. Moren dues persones, Mercè, en estavellar-se a l'avioneta en què viatjaven a Bonastre.
Sí, una avioneta amb dues persones a bord s'ha estavellat aquest dijous a la nit prop d'un mas al municipi de Bonastre, al Baix Penedès, en una zona coneguda com Mas Gatell. L'aparell s'ha estavellat contra el mur d'una finca de vinyes i ha quedat fet miques. L'avioneta feia una ruta de pràctiques nocturnes i havia sortit de l'aeroport de Sabadell i havia d'aterrar al de Reus.
I diversos mitjans avancen informació sobre la sentència del procés. Tot apunta a un delicte de sedició.
Tant el diari Ara com també El País apunten que el Tribunal Suprem sentenciarà sedició per unanimitat i que molt probablement, com avança Ernesto Kaiser a l'Ara, al Suprem, ho notificarà dilluns als acusats presos i en llibertat, procuradors i després als mitjans. També en una entrevista al diari Ara, la direcció dels CDR afirmen que mai avalaran l'ús d'explosius ni posar en perill la vida de persones. L'organització preveu accions pròpies de resposta a les sentències al marge de tsunami democràtic. Els activistes també, Joan, en aquesta entrevista al diari Ara, no veuen cap diferència entre els Mossos i la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. Segons el diari El País, també les penes seran escalonades segons la participació de cada processat en els fets. La condemna per delicte de sedició, recordem-ho, va de 15 a 25 anys.
Mentrestant, el govern demana el cessament del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya.
Pedro Garrido va defensar la tasca de la Guàrdia Civil i, recordant la tardor del 2017, va proclamar «Ho tornarem a fer». Torra denuncia Irene Lozano també per l'informe d'Espanya Global sobre l'independentisme. L'acusa dels suposats delictes de prevaricació, calúmnia i obstrucció a la justícia per no respectar la presumpció d'innocència dels polítics processats pel Tribunal Suprem. En tot cas, retornem a la primera notícia perquè el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que el discurs del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, pronunciat aquest dimecres a la caserna de Sant Andreu de la Barca, és tota una vergonya.
Es demana neutralitat per part de la Junta Electoral a uns governs que estan escollits per la ciutadania en base a uns programes polítics, però aquesta Junta Electoral calla davant d'uns comandants de la Guàrdia Civil que prenen partit a favor d'una determinada ideologia.
Neixen les Brigades Internacionals Catalanes.
Es tracta d'una xarxa de voluntaris impulsada des de l'Estat espanyol i també des d'altres països d'arreu del món que volen donar suport al dret a l'autodeterminació de Catalunya.
També avui ens assabentem que el Constitucional adverteix Torrent de les conseqüències penals de desobeir-lo.
El Tribunal admet la suspensió de les propostes aprovades al Parlament en què es defensa el dret d'autodeterminació i es reprova el rei Felip VI.
I a Barcelona, càrregues dels Mossos en el desnonament d'una dona i dos menors al Raval.
Les protestes dels veïns han aconseguit suspendre la majoria dels 18 desnonaments programats aquest dijous a Barcelona.
En plana internacional, el president turc amenaça d'enviar milions de refugiats a la Unió Europea si critica l'ofensiva d'Ankara contra els kurds.
Erdogan ha avisat que pot ordenar obrir les portes i fer entrar a Europa els 3,6 milions de refugiats que hi ha en territori de Turquia. L'amenaça l'ha fet en un discurs a Ankara davant de militants del seu propi partit. Turquia i la Unió Europea van arribar a un acord el 2016 perquè el govern d'Erdogan frenés el flux migratori cap a Europa a canvi d'ajuda financera. Estaríem parlant de 6.000 milions d'euros per atendre els migrants en territori kurd. En tot cas, l'arcabisbe emèrit de Síria va mostrar ahir la seva preocupació per la possibilitat que comenci un nou èxode de cristians siris com a conseqüència d'aquesta ofensiva militar de Turquia. L'operació militar que Turquia va llançar dimecres al Kurdistan sirià ha rebut crítiques de diversos països europeus. Encara considera terroristes les milícies kurdes que fins ara havien tingut el suport d'Occident per la lluita contra els jihadistes d'Estat Islàmic.
I sorpresa, el Parlament Europeu suspèn la candidata francesa a comissària.
La candidata de Macron, Sylvie Goulard, que està sent investigada per presumptes irregularitats, no ha superat l'examen que li han fet els eurodiputats i no podrà, per tant, accedir al càrrec.
La polonesa Olga Tokarczuk i l'austríac Peter Handke, Nobels de Literatura 2018 i 2019.
Així és, Joan, el 2018, recordem, un escàndol sexual i de filtració d'informació va provocar la decisió de l'Acadèmia Sueca de posposar el premi un any.
Jordi Savall captiva l'auditori amb l'Heroica i la Cinquena de Beethoven.
El músic ha emocionat aquest dijous l'Auditori de Barcelona amb la segona entrega de la Integral de Sinfonies de Beethoven. Després d'un primer concert al juny amb les Sinfonies número 1, 2 i 4 com a protagonistes, ara Jordi Savall ha brindat des del podi de la Sala Pau Casals de la Tercera, també coneguda com l'Heroica i la Cinquena.
En plena religiosa, el papa ha seguit escoltant en les últimes hores les intervencions del sínode de l'Amazònia.
La tragèdia del narcotràfic, la necessitat d'una església més compromesa amb la defensa del medi ambient, l'ordenació d'homes casats per atendre algunes comunitats especialment necessitades i la importància d'una autèntica inculturació entre les comunitats indígenes han estat alguns dels temes debatuts. I entre els testimonis, Delicio Siticonazzi Kamaiteri, membre d'un grup ètnic amazònic del Perú, ha destacat que l'educació és clau per al respecte de la cosa comuna, de la casa comuna, volíem dir.
Després ens ho comentarà tot plegat el corresponsal de Ràdio Estel, el sínode de l'Amazònia a Roma, Juan David Escorcia. D'altra banda, el papa Francesc canonitzarà aquest diumenge 13 d'octubre a la beata Dulce López Pontes, que serà la primera santa brasilera coneguda com a l'Àngel Bo de Bahia.
A la futura santa se li recorda per ser la imatge de la caritat, ja que va dedicar la seva vida a atendre els pobres i va desenvolupar una important obra social a Bahia, on va fundar diversos hospitals de caritat i una xarxa de suport social. A més, Joan, aquest diumenge Francesc també canonitzarà el cardenal John Henry Newman, el primer sant anglès no màrtir des de la Reforma. Per cert, que l'hereu al tron britànic, el príncep Carles, viatjarà a Roma aquest diumenge per assistir a aquesta missa de canonització.
Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel bastant ennuvolat, sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral, especialment sud de Barcelona i també comarques de Tarragona. Fins i tot fa una estona plovia una mica cap a les comarques de l'Ebre, sud de Tarragona. Aquestes precipitacions febles encara es poden repetir al llarg del dia d'avui a qualsevol punt de la meitat sud del litoral, però sempre precipitacions pràcticament inapreciables. A la resta de la costa i per litoral, nuvolositat variable, amb tendència a anar-se trencant, però no desapareixeria, mentre que la resta de Catalunya, interior i Pirineu, sol durant pràcticament tot el dia. Aquest matí amb baixes temperatures en fresca. Temperatures ara mateix al voltant dels 10-12 graus cap a l'interior, com que a la costa el cel ha estat tapat, a la costa sud i central temperatures estan al voltant dels 20 graus, però al fons de la costa valors de 10-12 graus perquè no hi ha núvols. Les màximes pugen avui respecte a les d'ahir. Ahir vam tenir màximes de 20 a 25, avui seran de 22 a 27, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida. De cara al cap de setmana augmenten les temperatures, pugen una mica dissabte, pugen una mica també de cara a diumenge, diumenge amb calor a l'interior, màximes de fins a 29 o gairebé 30 graus, per tant, un cap de setmana d'aquestes altes temperatures, compte que el matí serà bastant fresc o fred. I cap de setmana que es mantindrà la nuvolositat força abundant a la costa, amb possibilitat de plogims tant dissabte com també diumenge, mentre que a la resta del país hi haurà moltes més clarianes. Estem a l'espera d'un canvi de temps important que arribaria dimarts i que ens portaria temperatures de molt avançada tardor i precipitacions, però fins dilluns, tranquil·litat i altes temperatures.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de la xarxa viària del país. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Seguim demanant precaució als conductors que circulin per la P7, encara amb afectacions per aquesta fuita de gas que va tenir lloc ahir a Santa Margarida dels Monjos. Circulació que pateix dificultats només ara en sentit sud, dos carrils tallats a l'altura de Vilafranca del Penedès i un quilòmetre de retencions. També amb dificultats per un accident a la primera hora al matí a l'autovia 2, talla el ramal de sortida a l'altura de Castellbisbal, sentit Barcelona, amb aturades ara de 6 quilòmetres i també dificultant aquest enllaç des de la C55. A la corona de Barcelona, retencions habituals a primera hora. Entrem a l'hora punta, de fet, ara amb problemes a l'enllaç de la P7 amb el Nus de Papiol, també en algun tram del Vallès a l'autopista, a les 31 i la C32 d'entrada a Barcelona des del Baix Llobregat, també a l'autovia 2, passant per Pallejà i Cornellà sentit sud, i a la C58, com cada matí, en els dos sentits per enllaçar amb la P7 i el Nus de la Trinitat. També problemes habituals a la B23 i a les dues rondes aturades que afecten als dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix no hi ha cap incidència, cap alteració a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, amb normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
L'aigua musical, a la que ens acostem quan arriba el cap de setmana, ens porta avui a escoltar un dels cantants llatinoamericans més celebrats en els últims anys en la música pop.
Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos.
L'aigua musical.
Comunes de Lozano brillo.
Estem escoltant el colombià Juanes, que tot i que molts es pensen que no té una altra cançó al repertori que aquella de la camisa negra, ves per on, una de les seves cançons parla de gotes d'aigua dolça.
Gotes d'aigua dulce, rayo de sol, lo que yo siento por ti, es amor, ganas que me hacen útil, el corazón, droga que me hace inmune, ante el dolor, gotas de agua dulce, rayo de sol.
Por la semblanza de tu sombra, yo sé que tú prendes la luz y en mi vida te asomas como las blancas palomas cuando la plaza se toma. Con vuelo inmortal quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción. La verdad, me estoy
Avui la música a través de l'aigua ens ha portat fins a Colòmbia i escoltar Juanes, Gotes de Agua Dulce, una de les seves cançons més desconegudes per nosaltres, però que avui ens ha anat la mar de bé per acabar la setmana amb l'aigua com a protagonista.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre Riders, el treball per a plataformes digitals. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vinga, doncs, 22 minuts que passen ara mateix de les 8 del matí i a aquesta hora que volem conèixer les portades dels principals diaris del país. Berta Sacanell, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs mira, avui tenim molta varietat de notícies en els diaris més destacats. Per exemple, La Vanguardia destaca que l'ofensiva turca a Síria força l'èxode de milers de persones. El Periódico també destaca en portada que Erdogan amenaça la Unió Europea amb milions de refugiats. Exigeix que Europa no titlli d'ocupació la invasió turca de la zona kurda de Síria amb el beneplàcit de Trump. El País també destaca en portada que Espanya preveu retirar missils de Turquia després de l'atac als kurds. Després, el diari Ara ho anomena èxode kurd. També pel que fa a la qüestió catalana, el diari Ara destaca aquesta entrevista a la direcció del CDR, dels CDRs, i apunta que l'organització preveu accions pròpies de resposta a la sentència al marge del tsunami democràtic. El Punt Avui, per la seva banda, destaca les paraules del pres polític i candidat d'Esquerra, Raül Romeva, que assenyala aquí no hi ha violència ni n'hi haurà. I ja per acabar, El Mundo destaca cert malestar en la cúpula d'Interior amb aquest titular. Marlaska censura la Guàrdia Civil per xocar amb els Mossos.
I a les portades dels diaris més locals, que s'hi diu, Berta?
Mira, el diari més, l'Associació de Veïns, La Unió, en contra del centre de culte islàmic. L'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau defensa que no es posicionarà sobre el tema, ja que existeix la llibertat de culte. El diari Girona diu: un virus informàtic s'estén massivament a empreses de Girona. Es tracta d'un ciberatac molt virulent que funciona de manera dirigida amb l'objectiu de cobrar un rescat econòmic a través de monedes digitals. De moment ja són 6 les societats de Girona afectades. El Segre: arxiven la causa contra els 5 CDRs acusats pel tall a l'autovia de Tàrrega el passat 21 de febrer durant la vaga general. I pel que fa al tema als principals mitjans religiosos, el principal tema és la sínode de l'Amazona. CatalunyaCristiana.cat diu: els nous ministeris per als pobles amazònics. El sínode per la Panamazonia reflexiona sobre l'ordenació d'homes casats. Flama destaca el drama del narcotràfic i la crida a la conversió ecològica. I finalment, Religión Digital analitza els primers dies del sínode per l'Amazones i destaca el crit de la terra dels pobles amazònics i el dolor present en les comunitats.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
5 minuts i mig i arribarem a 8:45 del matí abans d'arribar-hi. Volíem parlar avui en aquest programa del Sínode Panamazònic, que ara ens informava la Berta dels principals diaris digitals, i de religió, que s'està celebrant a Roma fins al 27 d'octubre i que ha d'abordar temes com el canvi climàtic, l'ecologisme o també el paper de la dona en el si de l'Església. Ens en fa el comentari de tot plegat el periodista i enviat especial d'aquesta casa a Roma, Juan David Escorcia.
Compañeros, reciban un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano en tiempos del Sínodo Panamazónico. Esto que ustedes escuchan de fondo son las voces de los pueblos indígenas que por estos días escuchan por la ciudad al mismo tiempo que avanza el Sínodo en su primera semana. Diversos representantes han señalado que lo que tenemos hoy en el Sínodo ha sido un trabajo que desde el año 2018 los pueblos indígenas han venido construyendo. Al respecto, Luis Ventura, representante del Consejo Indigenista Misionero, destaca.
En realidad nosotros decimos que el Sínodo empezó en enero del 2018, justamente en un encuentro del Papa Francisco con representantes del pueblo indígena de toda la Amazonía. Fue allí, dirigiéndose a los pueblos indígenas, donde él dijo que empezaba en ese día los trabajos del Sínodo. Y yo creo que eso es una señal de cómo Francisco desde el principio ha dicho que los pueblos indígenas eran los interlocutores privilegiados, prioritarios de este proceso sinodal, que es algo que nosotros también tenemos la convicción muy fuerte. A partir de ahí se desarrolló una serie de una cantidad de encuentros territoriales, asambleas, reuniones de grupo, ruedas de conversa, más de 270 encuentros por todos los rincones de la Panamazonía.
Varios de nosotros nos preguntamos cuál es el papel que cumplen los líderes indígenas en las asambleas sinodales. Y para explicarlo, invitamos a Teresa Martínez de la organización Survival International, movimiento global por los pueblos indígenas.
Bueno, como saben, el Papa convocó este sínodo por la Amazonia. Hay una parte de representantes indígenas que están dentro de la sala sinodal, van a participar de las conversaciones directamente. Y hay otra parte que quedan aquí fuera, que vamos a trabajar un poco pues la sensibilización de todo el pueblo que queda fuera. La idea también es que los padres y sinodales y todas las personas que están dentro de esta sala pasen por todas las actividades que se van a organizar fuera y tengan el contacto con el pueblo.
¿Y por qué es tan importante este sínodo para la humanidad? Explica Fernando López, del equipo itinerante de la Amazonía para el Sínodo.
Mira, yo me apoyo también un poco, no solo en mi experiencia, sino en lo que el Papa Francisco confirmó en su encuentro del 2018 en enero en Puerto Maldonado con los pueblos indígenas. Posiblemente, él afirma, posiblemente nunca antes la Amazonía y sus pueblos estuvieron más amenazados. Por eso creo que hoy este sínodo es tiempo de Kairos, es tiempo de anuncio y tiempo de denuncia, anunciar la vida que el Amazon y sus pueblos significan y denunciar los proyectos de muerte que hacen que la Amazonia sea depredada y con eso se coloque en riesgo el equilibrio sistémico del planeta.
Y de esta forma avanza el sínodo panamazónico convocado por el Papa Francisco en sus primeros días. Radio Estel estará presente para llevarles el más completo informe de este encuentro para la protección del Amazonas.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Periodista i enviat especial d'aquesta casa a Roma, Juan David Escorcia, moltíssimes gràcies per aquest resum d'aquesta setmana pel que fa al sínode panamazònic. Nosaltres, que quan som a punt d'arribar a 8:45 del matí, ho fem amb bona música, amb Carly Simon i tot un clàssic, Let the River Run.
New Jerusalem.
Ja a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Pateixes molèsties digestives per culpa dels gasos? Dinagàs 4, gràcies als seus ingredients naturals, contribueix al funcionament normal de les enzimes digestives. Digues adeu als gasos i allibera't de les molèsties amb Dinagàs 4. Trobaràs Dinagàs 4 a Herbolaris i a la teva farmàcia habitual. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:15 del matí. Parlem avui de la crisi de l'Equador i de les manifestacions massives que hi ha aquests dies en contra de les mesures de l'actual president. Ho comentem a aquesta hora tot plegat amb Mafe Moscoso, professora i activista equatoriana a Catalunya. Molt bon dia i gràcies.
Buenos días. Bueno, me preguntáis si se trata de una crisis política o si hay algo más de fondo y evidentemente...
Doncs va, primer de tot, deixi'm preguntar-li com vostè comentava una mica què està passant a l'Equador.
Bueno, me preguntáis si se trata de una crisis política o si hay algo más de fondo y evidentemente toda crisis política tiene algo de fondo, ¿no? Es decir, no se puede checar ninguna crisis política sin entender el contexto político, histórico, social en el cual esta tiene lugar. El detonante, digamos, de esta crisis es una serie de medidas económicas que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno, que están vinculadas a una serie de políticas económicas que ya había puesto en práctica el gobierno de Rafael Correa, dejando como deuda, dejando, digamos, como resultado, una deuda y un endeudamiento del país terrible. Entonces, el gobierno de Lenín Moreno lo que ha hecho es pedir un préstamo al FMI, que, por supuesto, como siempre hace el FMI, especialmente con los países latinoamericanos, es dar el préstamo a cambio de la exigencia de imponer una serie de medidas económicas que los gobiernos y los países deberían acatar. Fueron una serie de medidas que Lenín Moreno decidió poner en práctica o imponer en el país y que fueron rechazadas en primer lugar por los transportistas en Ecuador, porque una de las medidas era subir el precio de la gasolina. Esto, como se podrán imaginar, implicaba el alza de los pasajes, de transporte, de los alimentos, es decir, el encarecimiento de la vida para los sectores más empobrecidos del país y para las clases medias, evidentemente, y no en absoluto ningún tipo de efecto sobre las clases altas, como siempre. Esto se sumó a una serie de medidas que el gobierno tomó que estaban dirigidas una vez más a empobrecer a los sectores más pobres del país. La reacción de los transportistas del Ecuador, se sumó el descontento del movimiento indígena y de otros sectores sociales. Pasados unos días, los transportistas llegaron a un acuerdo con el gobierno, pero el movimiento indígena decidió continuar, digamos, aprovechar la coyuntura y colocar sobre el tapete una serie de exigencias que el movimiento indígena ya tenía, ya había trabajado antes de que ocurra, digamos, lo que nosotros llamamos en Ecuador el paquetazo, ¿no? De hecho, el movimiento indígena, la CONAIE, los dirigentes a través de sus dirigentes habían ya expresado en los meses anteriores que en octubre tenían planificado llevar a cabo una movilización indígena rechazando enfáticamente el extractivismo y las políticas neoliberales que están, como muy bien se sabe, afectando y destrozando la vida comunal, la vida comunitaria, las tierras, el agua y la vida en las comunidades. De este modo, lo que ocurrió es que el movimiento aprovechó, insisto, la coyuntura para llamar a todas sus bases y llevar a cabo una huelga indígena. El caso es que las exigencias que los indígenas, digamos, tienen o mantienen, no solo no han sido escuchadas por parte del gobierno, sino que se ha respondido con una represión y una violencia jamás antes vistas, ni experimentadas, ni conocidas en el país. Y cuando digo jamás antes vistas, conocidas, experimentadas en el país, estoy hablando de una verdadera persecución, muerte y pánico, digamos, y ejercicio del terror entre la población. Entre otras cosas, el país se ha decretado un estado de excepción y además hace unos días también existe un toque de queda. Tengo que decir que el movimiento indígena ha tenido y está organizado de un modo absolutamente admirable, bueno, lo están en realidad hace 500 años, ¿no?, que llevan resistiendo, están organizados a lo largo y ancho del país, han llegado a Quito por lo menos 20.000 indígenas con el fin de exigir una serie de medidas y al gobierno de Lenín Moreno.
Per tant, Mafemos Coso, ¿es tracta d'una crisi política o hi ha alguna cosa més de fons?
Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles por el espacio en la radio o el espacio que tengáis, porque la verdad es que estamos teniendo muy poco espacio para contar lo que está ocurriendo en Ecuador estos días, tanto debido al cerco que tiene lugar ahora, el cerco mediático que tiene lugar ahora mismo en Ecuador, como al cerco mediático que tiene lugar también en la mayoría de los medios en España. Entonces, bueno, dicho esto, lo que ocurre en Ecuador es una situación bastante compleja, bastante delicada y bastante grave, que es difícil como explicar con pocas palabras, ¿no? Pero porque además habría que ir hacia atrás, hacia muchísimos años atrás, incluso siglos, para entender qué es lo que está ocurriendo hoy en día. En todo caso, así como dicho de modo simple, lo que hoy está ocurriendo hoy es que llevamos varios días de levantamiento de una huelga indígena a la que se han sumado movimientos sociales y organizaciones populares que ahora mismo está siendo y que ha sido fuertemente reprimida por parte del Estado ecuatoriano. Y cuando hablo de opresión, hablo de asesinatos, de persecución, de ataques a niños y niñas y a familias, ancianos y ancianas, persecución y desaparición de periodistas, al ataque directo sobre zonas y albergues considerados de paz y descanso, que son las universidades, tres universidades en Quito, y una serie de medidas que son, bueno, que son claramente un ataque a los derechos humanos y la prueba de que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno ha roto claramente ha pasado varias líneas rojas que ningún gobierno en el mundo debería pasar, y menos aún en Ecuador.
Ara que ens hi parlava d'ell, deixi'm preguntar-li també quin creu que és el perfil d'un president com Lenín Moreno.
Bueno, el perfil de Lenín Moreno es el de un presidente que era vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, que tenemos que recordar que era un gobierno que en un principio formaba parte de la Revolución Bolivariana, en la cual muchos de nosotros, que somos personas de izquierda y progresistas, creíamos, pero que después tuvieron un fuerte viraje hacia la derecha. El gobierno de Rafael Correa fue un gobierno de tintes represores también, cuyas políticas estuvieron muy dirigidas hacia el extractivismo y la destrucción de los territorios indígenas, y también hacia la persecución de los movimientos sociales y de líderes indígenas y ecologistas en el país. Digamos que durante los años que el economista Rafael Correa fue presidente, hubo verdaderamente un silenciamiento de los movimientos sociales y del movimiento indígena, que hasta antes del gobierno del economista Rafael Correa había sido bastante activo, y de hecho había sido el impulsor de la salida de varios presidentes en el pasado, ¿no? Es decir, de Bucaram, Yamil Mawad, Lucio Gutiérrez, fueron echados por los movimientos sociales en el Ecuador, siempre liderados por el movimiento indígena, que tiene tácticas de resistencia y estrategias de organización política que desde luego desbordan cualquier tipo de política de Estado que funciona bajo unas lógicas blanco-mestizas que no llegan a comprender cuál es el poder que pueden tener lo comunal, ¿no?, lo comunitario entre las organizaciones y el movimiento indígena. Lenín Moreno era el vicepresidente. Correa no podía ser reelecto presidente, entonces Lenín Moreno se presentó como el partido de Correa, es decir, en el paraguas del mismo partido, ganó las elecciones, pero después tuvo un viraje, hubo problemas internos, y lo que ha hecho Lenín Moreno es perseguir a Rafael Correa y acusándolo de corrupción, y a otros elementos del gobierno de Correa, que lo que han hecho y lo que se ha probado es que han desfalcado un poco las arcas del Estado, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado con un gobierno corrupto, muy corrupto, del cual, sin embargo, el presidente Lenín Moreno no se salva. Él no solo ha mantenido las políticas extractivistas y neoliberales que puso en práctica el presidente Rafael Correa, sino que los ha profundizado, ¿no? Hay un viraje, digamos, hacia una neoliberalización de la economía muy, 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 muy potente, que por supuesto no se puede entender de un modo aislado, ¿no? Esta es una tendencia en todos los países latinoamericanos actualmente.
¿Y quiénes son las medidas neoliberales que vol portar a terme el presidente?
En realidad, hablar de Rafael Correa para describir lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador me parece que es secundario. Creo que es caer en la trampa que veo que están poniendo en práctica tanto los medios de comunicación en Ecuador como los medios de comunicación en España, que fácilmente están dirigiendo la mirada hacia Rafael Correa, incluso hacia Maduro. Esto no solo es falso, sino que desvirtúa y le resta protagonismo a la capacidad, a la agencia y al poder de organización que tiene mismo en el país, en Ecuador, el movimiento indígena. Ellos lo han dicho muy claramente desde el primer día, que son un movimiento, una organización milenaria, sin líderes, autoconvocada, que no responde y que no está aliada a ningún tipo de partido político en Ecuador y en Latinoamérica. En este sentido, yo creo que la obsesión que se tiene en España por Venezuela, claramente vinculada a los intereses que tienen las empresas de las multinacionales españolas por el petróleo que está en Venezuela, una vez más queda claro en el caso ecuatoriano, ¿no? Entonces yo llamaría la atención y pediría a los medios de comunicación que dejen de desviar la atención hacia Correa y hacia Maduro y se enfoquen en lo que realmente importa, que es la capacidad de organización y las exigencias del gobierno del movimiento indígena en el Ecuador.
Esclar, hi ha un personatge que també entra molt com a protagonista en tot el que està passant a l'Equador i és Rafael Correa. Quina és la situació ara mateix de Correa?
Claro, cuando vemos las imágenes por televisión, me decís, ¿no?, que vemos que hay mucha gente manifestándose contra las medidas de Moreno y me preguntáis si el país está dividido entre detractores y gente a favor. Yo complejizaría un poquito más la pregunta, porque el punto de partida es problemático en el sentido de que las imágenes que estáis viendo en televisión son unas imágenes que no se corresponden con lo que realmente está ocurriendo. Es decir, hay un cerco mediático sostenido por el gobierno de Lenín Moreno, que a su vez es hábilmente reproducido por los medios de comunicación españoles. Basta con abrir el país para darse cuenta el mensaje que el país está dando a nivel internacional y que replica la imagen o las imágenes que está queriendo ofrecer el gobierno de Lenín Moreno, que es una imagen que dice que las protestas están parando, que el gobierno tiene el deseo de establecer un diálogo y que los indígenas o están manejados por Rafael Correa y Maduro o que son unos vándalos. Esto es una completa falsedad. Las imágenes que estáis viendo no se corresponden con lo que está ocurriendo realmente, porque son imágenes y son voces que no representan a los actores principales de esta crisis, que son los indígenas. Es decir, en este conflicto están hablando muchísimos actores, pero no están hablando los personajes principales, es decir, quienes realmente han tomado de alguna manera el poder en Quito y en todo el Ecuador, ¿no? Se han ocupado plazas, calles, montañas, carreteras, parques, coliseos, etcétera. Y tengo que decir que esto ha ocurrido, además, gracias al apoyo de muchísimas, muchísimas personas a lo largo y ancho del país que se han organizado maravillosamente para brindar apoyo. Es decir, si nos fijamos en el caso de Quito, vamos a ver que tres universidades, la Politécnica, la Salesiana y la Universidad Católica, han abierto sus puertas para hacer albergue para niños, niñas y mujeres que necesitan descansar. Allí, por ejemplo, vemos a cientos de quiteños y quiteñas de clase medio apoyando de todas las formas posibles. Es decir, vemos desde estudiantes de medicina hasta personas cocinando, hasta gente que se organiza para leer cuentos a los niños y niñas, gente que limpia, gente que recoge que recoge heridas, personas heridas y las mueve de un sitio a otro, etcétera. Estas imágenes no están apareciendo en los medios de comunicación. Por supuesto que el país está dividido, por supuesto que hay detractores y gente a favor, claro que sí, pero los detractores, como en todas las crisis, ¿no? Pero estos detractores y la gente que están a favor, digamos, no se puede leer y no se puede interpretar en términos de blanco y negro, hay muchos matices.
Deixem preguntar-li també com viu la comunitat ecuatoriana, el que passa al país.
La comunidad ecuatoriana, no sé si os referís a la comunidad ecuatoriana que está allí o a los que vivimos fuera, ¿cómo vivimos? Pues, como decía hace un momento, la gente que está en Ecuador, pues, lo ve, como siempre, desde puntos de vista distintos, y me gustaría recordar, además, que es un país que está fuertemente cruzado por lógicas y por estructuras de clase, de raza, de género, que hace que las posiciones sean disímiles, ¿no? Y que siempre haya una interpretación distinta sobre lo mismo y en este caso sobre algo tan altamente conflictivo y delicado como es una huelga indígena, un levantamiento indígena que no sé si ya lleva como 7-8 días ocurriendo. Es decir, estamos hablando de algo que en intensidad lleva ocurriendo 7-8 días. Eso es muy, 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 digamos, yo diría que incluso traumático para la sociedad ecuatoriana, en el sentido de que hay una incertidumbre muy grande sobre qué es lo que va a ocurrir, y porque la violencia de Estado que se está aplicando estos días es inusitada. Es decir, en Ecuador nunca habíamos vivido este grado de violencia, ni siquiera con gobiernos de derecha o de extrema derecha nefastos como el de León Febres Cordero. Es decir, esta violencia en las calles, el número de asesinatos, las persecuciones, los latigazos, todo esto que yo he contado ya varias veces en esta entrevista es inusitado, no había ocurrido. Entonces, evidentemente, la sociedad ecuatoriana está atravesando unos momentos muy difíciles y yo diría que muchas personas que lo están viviendo verdaderamente de un modo traumático. Obviamente hay una parte, hay un sector de clase media, media alta que está en contra, ¿no? Que vela por sus intereses de clase, como lo han hecho toda la vida, que reproducen cierto tipo de lógicas coloniales, que reproducen cierto tipo de lógicas profundamente racistas hacia los indígenas, y que además, debido a ser comediático, repiten lo que el gobierno de Lenín Moreno está, digamos, reproduciendo a través de los medios de comunicación, que es la idea de que los indígenas lo que único que están haciendo es causando destrozos en las calles, en las plazas, en las escuelas, de las universidades del país, y que están desestabilizando a un gobierno que se está, digamos, autoproclamando como dialogante, mesurado, etcétera. Esto, desde luego, no es así, porque mientras Lenín Moreno dice que está abierto al diálogo, está enviando a través de la ministra María Paula Romo, que tendrá algún día que rendir cuentas a la sociedad por todo lo que está haciendo, lo que están haciendo es bombardeando, atacando, desapareciendo, humillando, bueno, reprimiendo terriblemente a la población. Quienes vivimos aquí, evidentemente, la comunidad de ecuatorianos y ecuatorianas que vivimos en España, yo no sé cómo se siente todo el mundo porque desconozco, pero sí sé que mis redes y yo y estamos profundamente conmovidas, tenemos mucha rabia y tenemos mucha impotencia por lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo nos sentimos bastante responsables y estamos estableciendo redes transnacionales con gente que vive en México, con gente que está en Francia, con gente que está en Bélgica, para encontrar mecanismos para denunciar lo que está ocurriendo. Entonces ocurren cosas como escribir manifiestos o intentar enviar dinero o presentarnos en embajadas para protestar o escribir artículos. Es decir, hay de todo un poco, ¿no? Estamos organizándonos, pero la verdad es que estamos muy afectadas también.
Mafe Moscoso, profesora i activista ecuatoriana a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui i explicar-nos-ho tot plegat.
Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por el espacio y hasta la próxima.
7 minuts i arribarem a les 9 del matí. Nosaltres que anem a publicitat i tornem de seguida.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre Riders, el treball per a plataformes digitals. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Radio Estel.
Radio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs vinga, sapiguem a aquesta hora a qui li hem de felicitar avui al dia. Ens ho explica, com sempre, l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és la Mare Déu de Begoña, patrona de Biscaia i de Gijón. També és Sant Joan XXIII, papa. Àngelo Giuseppe Roncalli, nascut el 1881 a Sotomonte, va ser papa des del 1958 al 1963, i ja en vida se'l coneixia com el papa bo, impulsor i iniciador del Concili Vaticà II, que va cloure el seu successor. Però avui, a part de Sant Joan XXIII, també celebrem Santa Soledat Torres Acosta, la qual va néixer el 1826 a Madrid. Va fundar, el 1851, l'Institut de les Serves de Maria, Vetlladores dels Malalts, que moria en tal dia com avui, Santa Soledat Torres Acosta, el 1887. I, finalment, per acabar, esmentem a Santa Placídia i Sant Germà Bisbe.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I també, com sempre, a aquesta hora, que recorrem i coneixem el territori a través de les seves principals activitats. Berta Saganell, molt bon dia de nou.
Bon dia.
I és que Sant Celoni es celebra la 5a edició de la Setmana del Bosc del 13 al 25 d'octubre.
Tallers de conservació dels boscos, xerrades sobre vespa velutina, la coneguda vespa asiàtica, marxes populars per grans i petits per aprendre a valorar la biosfera, concerts nocturns, exposicions... Vine a celebrar la Setmana del Bosc aquest cap de setmana a Sant Celoni.
I de l'11 al 13 d'octubre, també 5a edició del Festival de Teatre i Circ d'Amposta.
Torna el Festicam, arts escèniques, espectacles, animacions, circ, teatre, dansa, música... Tots els espectacles del teu abast pels carrers d'Amposta. Col·labora el Departament de Cultura de la GenCat amb plataforma Arts del carrer de Barcelona.
25è Festival de Jazz Costa Brava.
Del 11 al 13 d'octubre vine a gaudir el jazz a Palafrugell. Durant tot el cap de setmana podràs gaudir de la música jazz, acompanyat de tapes amb els diversos concerts programats, com per exemple tribut a Ella Fitzgerald, Duke Ellington Band i molt més. Venda d'entrades al Teatre Municipal de Palafrugell. Per més informació pots consultar el web palafrugellcultural.cat.
A Lleida mostra Caricar 2019 dels TVOs a la novel·la gràfica.
Selecció d'il·lustracions originals de la novel·la gràfica El Solà, del dibuixant lleidatà Alfons López. Del 13 de setembre al 31 d'octubre del 2019 a la Biblioteca Pública de Lleida.
I pel que fa a l'agenda d'actes religiosos, Berta?
Avui divendres 11 d'octubre, 6:45 de la tarda, visita guiada al monestir de Sant Salvador de Breda. També avui, a les 7 de la tarda, pregària vocacional a la parròquia de Sant Pere de Lleida. I ja per acabar, a les 8 de la tarda, xerrada confraries, germandats, gremis i congregacions. La confraria del Roser de Cabra, amb l'historiador Pol Montserrat, del Sindicat de Cabra del Camp.
Doncs ja fa aquest sospir.
No, és que estava escoltant a la Berta intensament i ja em toca el Twitter.
I t'has emocionat, eh?
No, i he fet el salt, ai, que em toca.
Vinga, va. Vinga. Món de Twitter, món de la xarxa, que s'hi cou.
Ràpidament, Joan, aquest tuit de Gabriel Rufián, que el destaquem aquesta hora, perquè la número 2 de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha carregat aquest vespre contra aquesta piulada que hores abans havia fet el portaveu d'Esquerra, comparant les imatges d'un desnonament dels Mossos amb l'operació de la Guàrdia Civil durant el referèndum de l'1 d'octubre. Míriam Nogueras, mira, fem una cosa, comencem pel principi. Gabriel Rufián deia que no hay nada que diferencia un mosso reventado a la puerta de una familia por un desahucio a un policía nacional reventando la puerta de un colegio electoral por una urna. No hay patria que valga si se trata así a su gente. Buch hauria de donar explicacions en sede parlamentària ja. Míriam Nogueras li respon: comparar els Mossos d'Esquadra amb l'atac de la policia espanyola durant el referèndum no només és injust, sinó que per fer-ho, per pur càlcul electoral, és immoral i miserable. Visca Catalunya Lliure. Per cert, els Mossos actuen sota les ordres dels jutges.
Gràcies, Mercè. Ara ens porta Mercè Regà tota la informació. Després no es perdi Indigestum Legal. En aquest programa també parlarem de sèries amb Rafa Sanahuja i parlarem amb l'autor de Cuentos de Verd, Javier Ruescas. Fins ara.